Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Avui parlarem de la Jornada Mundial contra la Fam de Mans Unides que se celebra aquest diumenge a totes les parròquies. Els diners que es recaptin a les col·lectes aniran a parar al projecte que ha ideat Mans Unides a Calcuta. Us ho farem saber en el programa d'avui. També farem 5 cèntims sobre el calendari interreligiós que es va presentar aquest dijous. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, fra Octavi Vilà.
Benvolguts i benvolgudes. Aquest cap de setmana té lloc a Madrid el Congrés de Vocacions, en el que participa també una delegació de joves de l'Església de Girona. Sovint pensem que la vocació es limita a la vida presbiteral o a la vida consagrada, però podríem dir que hi ha una única vocació, la de ser cristià, la de seguir a Jesús, que s'expressa de maneres múltiples, en diferents serveis. La vocació és única. Els serveis als quals som cridats són múltiples. Fer alguna cosa de manera vocacional significa, en llenguatge col·loquial, fer-ho de gust, de grat. De fet, qualsevol tasca, quan es pensa en fer-la, se'ns fa feixuga i mirem o bé d'acabar-la el més aviat possible o bé de deixar-la inconclusa. En qualsevol cas, no la fem correctament. Per contra, allò que ens agrada de fer, allò amb el que gaudim, té moltes possibilitats que ens esforcem per fer-ho bé. El Senyor crida. Això és indubtable. Cal tenir, però, l'orella atenta per escoltar el que ens crida i tenir el coratge necessari per seguir aquesta crida. Hi ha qui és cridat a una vida consagrada o sacerdotal, però també hi ha qui és cridat a la vida matrimonial, exercir una determinada professió, a realitzar una determinada tasca dins d'una comunitat o dins de la mateixa església. Sentir-se cridat i acceptar la proposta o el repte que ens pot plantejar Crist sovint no és fàcil. A la nostra societat manquen les vocacions al servei eclesial. Això és ben cert i tots en tenim constància. Però no és més cert que també manquen a la vida matrimonial, per exemple. Cal que fem un esforç per respondre a les diverses crides, per estar atents al que ens pugui dir el Senyor i, sobretot, per viure amb il·lusió i esperança. Aquesta és la millor manera de generar una dinàmica que ajudi a d'altres a estar atents a la veu de Crist i a plantejar-se seriosament de seguir-lo fins allí on ens crida. El lema del Congrés de Vocacions serà «Per a qui sóc?». És una referència a la reflexió del Papa Francesc a l'exhortació apostòlica postsinodal Christus Vivit, escrit arrel del sínode sobre els joves i el discerniment vocacional l'any 2018. El Papa ens hi diu que moltes vegades en la vida perdem temps preguntant-nos «Però qui sóc?». I tu pots preguntar-te qui ets i passar tota una vida buscant qui ets. Però si et preguntes per a qui sóc, ets per a Déu, sens dubte. Però ell vol que siguis també per als altres. I ha posat en tu moltes qualitats, inclinacions, dons i carismes que no són per a tu, sinó per a uns altres. Som per a Déu i per als altres. I ho som perquè estimem a Déu i als altres. No hi pot haver millor vocació. No tinguem por de seguir-la. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta el periodista Emili Pacheco. Bon dia, Emili.
Bon dia, Àngel. Bon dia a tothom. Avui en dia, en una societat tan polaritzada, amb tants contrastos socials, amb tanta remor digital, amb notícies que constantment es van renovant, se substitueixen unes per altres i que al moment tot es torna efímer, en què tot és superficial, en una societat del postureig per a molts, ara ens cal a tots i totes l'esperança, la tranquil·litat, la confiança en Déu, perquè tot allò que ens passa ens acaba també servint d'aprenentatge i de pas de consolidació de la nostra fe. Perquè sempre hi ha una esperança en què les coses milloraran a tots els nivells, a nivell personal, a nivell laboral, a nivell sentimental, per molt fosc que ara es pugui veure. Estem immersos en un any jubilar, l'any de l'esperança. Ara més que mai hem de reivindicar l'esperança. L'esperança mai defrauda, ens diu el Papa Francesc. Ara tots som cridats a ser pelegrins d'esperança. Des d'aquí us animo, us encoratjo a que sigui quina sigui la vostra situació personal per la qual estigueu travessant ara mateix, mantingueu sempre viva l'esperança. La vida ens posa a prova cada dia. Hem de viure cada instant, cada moment amb esperança, malgrat que a vegades el nostre cos, el nostre esperit o la nostra ment no tingui forces per continuar. Ho hem de fer. Estem obligats a fer-ho per nosaltres mateixos i pels nostres éssers estimats. Perquè al cap i a la fi, si mantenim l'esperança, tot ens pot sortir millor i al final veurem també els fruits de viure amb alegria i amb esperança.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Et vols fer ric en 20 segons? Jo et revelaré les claus que no et diu ningú. No calen diners. La riquesa no està en el que tens, sinó en el que comparteixes. Consumeix solidaritat. El més valuós és el que no pots comprar. I ajuda el que ho necessita, perquè el que dones es multiplica. Uneix de mans unides, perquè compartir és la riquesa més gran.
Aquest diumenge, sota el lema Compartir és la nostra riquesa, se celebra el Dia de Mans Unides, la Jornada de la Fam. Tenim amb nosaltres a Maria Àngels Puigdemont, que és la presidenta de Mans Unides a la diòcesi de Girona. Benvinguda, Maria Àngels.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu. I també tenim a la Dolors Badosa, que és voluntària. Benvinguda, Dolors.
Gràcies.
Que ets de la intercomarcal de Banyoles.
De Banyoles, sí.
Molt bé. Expliqueu-nos una mica què vol dir aquest lema de compartir és la nostra major riquesa.
Bueno, compartir, el Papa Francesc ho té molt present, que diu que s'ha de compartir. Hem de compartir tot el que ens sobra i hem de compartir el nostre benestar, perquè en aquesta economia és més necessària en el sud global, on des de fa tants anys Mans Unides hi treballa, acompanya les comunitats i les persones vulnerables i dona suport als seus projectes vitals perquè a fi de que puguin tenir una vida pròspera.
Aquest diumenge tots els diners que es recullin a les parròquies aniran a parar als projectes que té Mans Unides.
Sí.
Vosaltres n'heu escollit un, que és el de millorar, aquí ho tinc, la salut materno-infantil mitjançant clíniques mòbils en 17 barris marginals de Calcuta.
Això mateix.
Val, expliqueu-nos què són les clíniques mòbils.
Bé, sí, es contracta personal especialitzat amb un cotxe determinat perquè puguin assistir a aquesta gent tan vulnerable, perquè fins i tot hi ha moltes dones que han de donar llum i no tenen mitjans, no poden anar a l'hospital. Viuen en tanta pobresa que els hi dificulta. Llavors, doncs, amb aquest equip que es formarà de gent especialitzada, amb tot el necessari, iran casa per casa, iran a tots els que els hi convingui, tant si és el materno infantil com si és de salut a la gent gran, tindran assistència domiciliària.
Què comporta una clínica mòbil?
Res, vull dir, el que entenem per clínica mòbil no, serà un cotxe, serà un cotxe que portarà la gent especialitzada amb tot. Vull dir, no, el que entenem aquí de clínica mòbil no ho serà. Serà portar el personal en el lloc per treballar.
I 17, seran 17 clíniques mòbils? Seran 17.
No, és una de sola que fa tot el recorregut en aquesta marginada de gent que...
En 17 barris?
17, sí. 17 barris, sí. Seran els més pobres, segurament, o la gent més necessitada de Calcuta.
O sigui, serà una clínica mòbil per 17 barris marginals de Calcuta.
Sí,
cotxe, una furgoneta...
Un cotxe, sí. Serà.
I quant de personal hi haurà?
Bueno, hi haurà el més necessari, metge, infermera, auxiliars i ajudants.
Perquè Calcuta és una ciutat impressionant, no?
Impressionant.
Dolors, si vols afegir alguna cosa sobre aquest projecte...
Que sí que és molt necessari aquest cotxe perquè la gent allà moren, però... i no pot ser, vull dir... és una feina molt bona el que farà aquest cotxe. Encara que sembli poca cosa, amb tot calcut un cotxe, doncs menys és res, oi?
Aquest cost d'aquesta clínica mòbil que anirà en 17 barris marginals, quin és?
A veure, Mans Unides és un dels tres socis que faran aquest d'això, perquè és un cost bastant elevat. Hi ha els nostres col·laboradors d'allà i després hi ha una altra societat, o sigui que es fa amb tres comunitats, una d'elles és Mans Unides, per poder assolir tot el cost.
El cost del projecte és de 155.153 euros, no?
Sí, senyor.
I Mans Unides subvencionarà 100.000 euros.
Exacte.
En tres pagaments. Algun altre projecte més?
Bueno, ara mateix no, però bueno, n'hi ha d'altres de projectes. Hi ha sanejaments d'aigua, segons on hi ha medi ambient i canvi climàtic.
Però aquest ja no els fa Mans Unides de Girona, sinó d'altres, o també són projectes de Mans Unides?
No, són projectes generals.
Aquest programa que es patrocinarà, amb aquests diners que es recullin, té una durada de 2 anys, no?
Sí.
I se'n beneficiaran 1.700 persones.
Exacte.
Molt bé. Què més podem dir d'aquest projecte?
Bé, a veure, el que demanem a la gent és que la col·laboració de tothom, perquè fa molta falta. Hi ha molta pobresa, hi ha molta necessitat, i sisplau que la gent col·labori tot el que pugui.
Serà aquest diumenge, doncs, la col·lecta de les parròquies.
De les misses, exacte.
De les misses, i si algú no va a la parròquia, ho pot fer-ho també.
Sí, i tant.
A través de la pàgina web, no?, de
sí,
Mans Unides.
Sí, i tant, i de la delegació també d'aquí a Girona, vull dir, a través de què vulguin.
Quin telèfon té Mans Unides de Girona?
Doncs mira, el 972-2005-25.
972-2005, per aquelles persones que vulguin demanar més informació.
Sí, i és al carrer Joan Batista Lasalle, número 19, segona, que també poden venir personalment.
I sou sempre aquí a la delegació de Girona?
Normalment de 10 a 1.
De 10 a 1 del migdia.
Cada dia, sí.
I si no, que truquin en el 972-2005-25.
Exacte.
Parlem una mica de Mans Unides, Maria Àngels, Dolors. Dolors, tu estàs a l'intercomarcal de Banyoles.
Sí.
Parla'ns d'aquesta delegació de Banyoles que teniu de Mans Unides.
Bueno, aquesta delegació de Banyoles, el que nosaltres fem és recollir donacions que ens fan tota la gent i llavors fem mercats, mercadillos per recollir els diners. En fem 2 a l'any, i ara 2 o 3 a l'any, i ara en volem ampliar més perquè, vull dir, tenim molt material, gràcies a Déu, hi ha molta gent que col·labora. Llavors...
Aquests mercats que aneu, quins són?
Són el dia de Rams, el dissabte abans de Rams, que en fem un a la plaça Major, després l'endemà de Pasqua en fem un altre.
I després el 16 d'agost.
El 16 d'agost. I ara teníem pensat fent més, però bueno, com que no està encara definit, doncs... I llavors la gent ens fan donacions i els recollim al carrer Hospital, no,
Ara mateix estem en un magatzem, que és el carrer Hospital número 7 de Banyoles.
Número 7, exacte. I llavors ara obrim els dijous a la tarda per recollir les donacions.
Ens donen material, coses que la gent, el que els hi sobra a la gent, llavors nosaltres ho condicionem una mica i ho posem a la venda. A Banyoles és el que normalment fem per recaptar.
Maria Àngels, parla'ns una mica de Mans Unides, què és?
A veure, sí, Mans Unides, doncs, és una organització religiosa, catòlica, que procura per fer el que dèiem, atendre la gent del sud d'Amèrica, Àsia i Àfrica, per la gent més necessitada. O sigui, som allà som allà per ajudar-los, si no tenen, si no disposen d'aigua en aquests poblats, tant d'això, fem canalitzacions d'aigua, els fem la vida més agradable, els ensenyem doncs, a conrear una mica els camps, fem col·legis que sigui per tot el jovent i mainada, o sigui, facilitar una mica la vida. No podem anar allà i invertir, donar-los diners a les mans, perquè tampoc els sabrien gestionar. O sigui, és ensenyar-los una mica a viure més bé i que tinguin la vida més fàcil, sobretot les dones, que són les més perjudicades en aquests espais. Les dones s'emporten tot el treball més pesat i no són gaire respectades. I doncs també anem molt per això ara, per la dignitat de les dones i de les persones.
Hi ha moltes persones que formen part de Mans Unides aquí a la diòcesi de Girona?
No tantes com voldríem. Uh-huh. Vull dir, també estem demanant voluntaris, perquè, a veure, és una feina voluntaris que tampoc te porta feina cada dia, sinó que són feines puntuals i que la gent no s'espanti i que vinguin a ajudar-nos, perquè també fa falta. Com més gent som, millor. Vull dir, les coses les aconseguim les persones.
Com poden ajudar els voluntaris?
De moltes maneres. Organitzant coses, vull dir, organitzar. O sigui, també es pot anar per les escoles, demanant a la mainada, que la mainada que col·laborin, i camps que nosaltres no ens hi podem dedicar gaire amb la gent que som. Doncs com més gent som, més coses podem fer. Nosaltres estem molt amb això dels mercadillos, perquè és el que hem fet sempre i el que ens agrada, però si hi hagués més gent, podríem anar, doncs, a nivell de col·legis, de mainada, doncs d'associacions de gent, i hi ha molt de coses per fer. Hi ha molt de camps per anar.
Dolors.
Voluntariat. Oh, hi ha voluntariat. És la base de Mans Unides. Ara són uns poca gent, però ens agradaria molt, sobretot jovent, que entrés jovent, perquè nosaltres ja tenim una edat. I, clar, i no és una feina dura, és el que diu la Maria Àngela, és una feina, vull dir, fem els horaris que convinguin, o sigui, s'adapta a les persones, però costa molt de que la gent s'impliquin.
Doncs molt bé, recordem, aquest diumenge se celebra la Jornada Mundial de Mans Unides, la Jornada de la Fam. Tots els diners que es recullin a la col·lecta de les parròquies anirà a parar aquest projecte de Calcuta, d'una clínica mòbil que visitarà 17 barris marginals de Calcuta, com a mínim, durant 2 anys, i que se'n beneficiaran 1.700 persones, com a mínim. Alguna cosa més?
No, només això que hem dit, que la gent col·labori, si us plau.
El telèfon de Mans Unides és el 972-20-05-25. No. Gràcies, Maria Àngels Puigdemont, presidenta de Mans Unides a la diòcesi de Girona, i Dolors Badosa, voluntària.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Et vols fer ric en 20 segons? Jo et revelaré les claus que no et diu ningú. No calen diners. La riquesa no està en el que tens, sinó en el que comparteixes. Consumeix solidaritat. El més valuós és el que no pots comprar. I ajuda el que ho necessita, perquè el que dones es multiplica. Uneix-te a Mans Unides, perquè compartir és la riquesa més gran.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Aquest passat dijous es va presentar el calendari interreligiós. En parlem tot seguit amb José María Blanco, que és membre d'AUDIR, que és qui promou aquest calendari, i també membre de la Delegació de Diàleg Interreligiós del Bisbat de Girona. Benvingut, José María, bon dia.
Bon dia, benvingut.
Parla'ns una mica d'aquest calendari AUDIR, que ja fa uns quants anys que s'està editant, no?
Sí, exactament, des de l'any 2000. L'únic que llavors, en aquell moment, el qui l'editava era el patronat interreligiós de Ginebra. I llavors, AUDIR el que feia era, per conveni, doncs, adquirir els drets i poder-ho traduir al català i al castellà. Però, a partir de l'any 2017, es va desvincular aquesta col·laboració i llavors AUDIR ho va fer-ho, diguéssim, de motu propi.
Què és AUDIR, José María?
UDIDE és l'associació UNESCO per al diàleg interreligiós. Mm.
Parla'ns una mica d'aquest calendari, que és molt, jo diria que és molt simpàtic, perquè pots conèixer totes les festes, dies sagrats de totes les religions del món, no?
Sí, bàsicament és així. L'únic que també s'ha anat reduint el seu contingut pel fet de que quan es feia a nivell, diguéssim, universal, doncs es tocaven totes les religions, i quan es fa ara, diguéssim, des d'aquest aspecte més local, més nostre, doncs sí, es limita a les religions que tenim aquí a Catalunya. Mm.
I també perquè es diu el calendari interreligiós i té una altra paraula que a vegades és difícil de pronunciar.
Interconvincional.
Interconvincional. Què vol dir això?
Doncs que no només són religions, sinó que també hi ha conviccions. I aquí entra tot les vessants, tant les laiques com les atees, com... i per tant doncs, també és una interrelació en quant a que també quan es parla de festes o de menjars o d'altres actituds es parla des del punt de vista religiós o des del punt de vista civil.
Per tant, no només hi ha doncs, confessions com la catòlica, l'evangèlica, religions com el judaïsme, l'islamisme, sinó que també hi ha els testimonis de Jehovà, hi ha festes atees, també. Eh?
Sí, exacte.
Hi ha els xics.
Podríem trobar les festes de Sant Joan, etc. Sí, sí. Hi ha els xics, també, hi ha els ortodoxes.
És tota una riquesa, tota una riquesa, eh?
Jo crec que sí, perquè és una manera de conèixer i donar a conèixer.
Ara, la pregunta que es faran els nostres oïdors és per què es presenta ara i no a final d'any o principis d'any?
Bé, aquesta és la raó del per què nosaltres el que fem és celebrar la Setmana Mundial de l'Harmonia Interreligiosa, que això es va promoure a través de les Nacions Unides a l'octubre del 2010. Per tant, la primera vegada que es va fer i es va potenciar, a dir, es farà la primera setmana de febrer. La primera vegada es va fer el 2011. I nosaltres recollint el GUA des del 2014, que la delegació d'Isena del Diàleg Interreligiós de Girona ho porta fent en diferents àmbits. L'únic lloc o l'únic moment en el que presencialment no vam poder assistir va ser el 2021, per allò que tots sabem. Aquesta setmana, que és l'objectiu és promocionar els valors comuns, fer real el diàleg entre les diferents confessions de fe i potenciar la pau i l'harmonia entre les diversitats comunitats, nosaltres encabíem, a part de les pregàries que fem de les comunitats que hi participen, un espai que, diguéssim, s'ha convertit en estrella, que és la presentació del calendari de l'any, perquè coincideix que sent la primera setmana de febrer, com aquell qui diu, tot just comencem l'any. Però realment el calendari es confecciona durant el mes de novembre i normalment es presenta en públic a principis de desembre.
On podem trobar aquest calendari interreligiós i interconvicional Audir?
Doncs segur que ho trobareu a l'Israel Claret, com també de vegades a la llibreria Carles hi ha alguns exemplars.
A la llibreria diocesana Casa Carles, sí, de la plaça del Vi de Gironi, sinó que es posen en contacte amb Audir.
Correcte.
A la pàgina web d'Audir, no, Josep?
Correcte.
Maria?
Audir.org. Sí.
Audir.org. Doncs Josep Maria Blanco, membre d'Audir i també de la delegació de diàleg interreligiós del Bisbat de Girona, gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bé, moltes gràcies.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, trobada Fem Comunitat, un espai per compartir vivències de fe, de pregària, silenci i cants de teser. En aquesta ocasió hi haurà una trobada d'adolescents i una experiència de voluntariat. Serà de 5 de la tarda a 7 del vespre al casal Bisbe Cartanyà de Girona. Dimarts que ve, festa de la Mare de Déu de Lourdes a Olot, a les 10 del matí, missa a la Basílica de Sant Esteve. També dimarts, la Catedral Medieval de Girona, de Sant Feliu a Santa Maria, conferència de Marc Sureda, historiador. Serà 6:45 del vespre a la Biblioteca Pública de Girona, Carles Rahola. També se celebra la Jornada Mundial del Malalt i, lògicament, la festivitat de la Mare de Déu de Lourdes a Girona. A 6:45 del vespre, a l'Església del Mercadal, conferència titulada El Jubileu i la visita dels malalts, a càrrec de mossèn Sebastià Opí, delegat diocesà de la Pastoral de la Salut del Bisbat de Girona. A 8:00 del vespre, missa solemne en honor de la Mare de Déu de Lourdes, presidida pel nostre bisbe Octavi. Dijous que ve, dia 13, conferència a Blanes. Anton Bruckner, una obra inspirada per Déu. És el títol de la conferència que pronunciarà Albert Ferrer Flamaric. A 7:45 del vespre, al Centre Catòlic de Blanes. I dissabte de la setmana que ve, anunciem pelegrinatge endins a Palera, un viatge interior per desenvolupar la nostra vivència personal. De 10 del matí a 2:45 del migdia, a la Basílica del Sant Sepulcre de Palera. Hi haurà una ponència titulada Del silenci al servei, a càrrec del nostre bisbe Octavi.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Recte final d'Església Viva. Abans anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 9 de febrer. Ho fem amb el germà Arturo Fernández, aquests dies, que és superior de la comunitat marista de la ciutat de Girona. Benvingut, germà Arturo.
Moltes gràcies.
Bé, quina tasca fan els maristes actualment a la ciutat de Girona?
Actualment som 5 germans, tots jubilats, i col·laborem en diverses entitats socials i parroquials, l'Església Santa Eugènia, i amb les obres socials dels salesians, i amb les activitats religioses del Col·legi de Maristes.
Molt bé, doncs, gràcies, germà Arturo, per acceptar la nostra invitació aquests dies, i anem a conèixer quin és, doncs, el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, quan vulgui.
L'Evangeli d'avui combina elements de la vida quotidiana amb una anomenada transformadora. Reflecteix tant l'autoritat de Jesús com la disposició humana per respondre-hi. Al llac Genesaret, Jesús tira a la barca. Utilitza el que és ordinari per manifestar el fet extraordinari. Convida a anar mar endins i tirar les xarxes. La resposta de Simeó reflecteix la tensió entre la lògica i la fe. La pesca abundant simbolitza els fruits en confiar en Déu, i la reacció de Simó Pere és la petitesa i la transformació, perquè, deixant-ho tot, ho va seguir. Aplicacions d'aquest evangeli. La riba representa un món ple d'incerteses. Confiar en la paraula és dipositar la fe en Déu. La crida a ser pescador d'homes és participar en la missió de compartir l'amor. Recorda que Déu crida no per les habilitats, sinó per la disposició a seguir a Jesús.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.